a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García.
Senyores i senyors, preguem que desconnectin els seus dispositius mòbils, s'asseguin còmodament a les butaques i gaudeixin de la funció que és a punt de començar. I és que arriba, un dijous més, una nova edició dels Culturetes!
Dijous, ja, ja olora cap de setmana, propostes, iniciatives, temps lliure per fer doncs, el que ens vingui de gust. I per si no teniu doncs, allò, cap planificació, cap proposta, nosaltres us oferim moltes i de diferents. I per això ja tenim el nostre estudi amb Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques de teatre. Avui em sembla que ve una mica hater. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
també ens acompanya, com sempre, en Xavi Miralles, el nostre cinèfil. Moltes ganes, suposo. Una mica avui em sembla que no té gaires estrenes i què?
Com ho farem, aviam, això? Hi ha estrenes, però les farem millors del que són, potser. farem que siguin suculentes.
Vinga, va, però sense enganyar, els nostres oients. No, després no, ja... aquí la veia jo rebent trucades a la producció, queixes...
No, hi ha coses interessants, realment.
Vinga, va, serem autèntics. I també, doncs, com sempre, en Sergi Bracons, que ell està content, perquè, clar, això de les sèries és un filó i sempre
exacte.
Té propostes diferents, eh?
Exacte, exacte. Avui portem coses xules.
Coses molt xules. Vinga, Pep, va, fes els honors. Música, primer música. Vea.
Bé, us he de confessar que ahir, quan preparava la crònica, com li diem,
sí.
Podem dir crònica,
sí,
no?
La crònica, o la crítica, el que
vulgui. Doncs feia molt poquet que havia vist la predicció meteorològica i em donava pluja. I vaig pensar, mira, pel que he de parlar, doncs el tema així, el temps una mica fosc, gris, una mica lúgubre, ens anirà bé. Però
fa un sol radiant, un cel,
no sé, potser em vaig equivocar, igual em vaig equivocar de dia. Així que el que...
I d'hora, em sembla que d'hora també.
El que faré per tal de que ens posem una mica més ambientats, que és el que jo volia, és que la Bea ens ajudi una mica, a veure si ens en sortim. Això és pluja, eh, Bea? Trons, no n'hi ha?
Bueno.
Un llap, va. A veure si ja ens fulminarà,
ja
la Bea.
Ja està bé.
Que la Bea apreta un botó i, ui, ja està, quina
por. Ara que ja estem ben ambientats, i us deveu preguntar què pot haver anat a veure en Pep que estigui relacionat amb el mal temps. Doncs la resposta és que vaig anar a veure Frankenstein, al Teatre Nacional. I ja veureu que en tots els sentits no és gens convencionals. Ai, mira, he fet un rodolí. El Teatre Nacional no és gens convencional. Veieu que bé? És que si no, li hem de donar una mica de rotllo a la crònica.
Fixa't
si no...
en el que s'està centrant. Fixa't. Això és un molt mal auguri del que està per venir.
Mala notícia. Posa'm la música. Vinga, no. I no s'ha equivocat, eh?
Ui.
Aquesta obra que vaig veure no és convencional, començant per la música ambiental, que ens acompanya durant bona part de l'obra.
És aquesta, no és, ja m'estressa.
No és aquesta, s'assembla. Però clar, no, jo suposo que la que van posant allà la devien composar específicament. Però és música techno en moments, bastants moments, no? Que això ja, per veure
no,
Frankenstein, ja desconcerta una mica. I tampoc no són gens convencionals els actors que han triat per donar vida als personatges del muntatge. Ja en parlarem. Començarem, si no es fa res, pel principi. Frankenstein, o el modern Prometeu, va ser escrita fa 200 anys per l'anglesa Mary Wollstonecraft Shelley, coneguda més comúment com Mary Shelley. I es va publicar per primera vegada el 1818, i per celebrar aquest segon centenari s'ha decidit programar aquest text al TNC. És un text molt conegut i del qual se n'han fet un munt d'adaptacions teatrals i sobretot adaptacions cinematogràfiques, algunes de molt reeixides. A mi particularment, no sé si el Xevi la deu haver vist, la que va dirigir en Kenneth Branagh i que el Robert De Niro feia del monstre, diguéssim, a mi aquesta em va encantar. Però tornem al teatre. En aquest cas, i després de 2 anys de feina, van adaptar el llibre per poder-lo representar, que és una feina que va fer el cineasta Guillem Morales, i l'obra l'ha dirigit Carme Portacelli, que pels que no ho sàpiguen és la directora del Teatre Nacional de Madrid. Faig un mini resum de la trama perquè ens situem, que suposo que tots sabeu de què va, oi?
Frankenstein, el monstre.
Però per si hi ha algú que ens està escoltant que és jove com el Xavi i no sap de què va...
Home, ha de ser més jove, crec
doncs
jo.
Doncs més jove que el Xavi.
Sí.
Resulta que tenim en Víctor Frankenstein, que després de la mort de la seva mare es posa a investigar per veure si és capaç de tornar a la vida els éssers morts. I contra tot pronòstic, el paio se'n surt i crea un monstre. I a partir d'aquí... Es lia parda, per dir-ho vulgarment. Doncs bé, ara que ja sabem quins són els personatges principals de l'obra, és a dir, el doctor Víctor Frankenstein i el monstre, cal saber qui els interpreta damunt de l'escenari. El Joel Joan és l'encarregat d'encarnar el pobre monstre i l'Àngel Llàcer fa de Víctor Frankenstein. Escoltarem primer l'Àngel Llàcer en un fragment.
Per mantenir el cap clar en moments d'ofuscació i alhora fer un seguiment de la meva investigació, la llum del dia s'ha convertit en un record llunyà. Només m'envolta la foscor i els cossos sense vida. Estic perdent el seny. Sento veus. Em tormenten tot tipus d'al·lucinacions. Estic aterrit. Però no em puc aturar. Per fi ho tinc. Allò que havia estat negat als humans des del començament del temps. El principi de tot el que coneixem. L'elixir de la vida. El secret de l'existència. Jo, només jo, l'he descobert.
Bé. No em va agradar. No em va agradar gens. I aprofito per recordar que això és una opinió, la meva, i que, per tant, hi pot haver molta gent que estigui en desacord, perquè quedi clar. I encara no entenc com algú com la Carme Portacelli va pensar que aquest era l'actor adequat per fer aquest paper. A l'Àngel li havies fet d'altres coses, per exemple, El petit príncep, no sé si vau tenir l'oportunitat d'anar-la a veure... i et pot agradar més o menys, però en aquí estava correcte o adequat. Simplement penso que no era el perfil adequat, que el seu tarannà no li anava a favor, vaja. També és veritat que hi vaig anar al principi i també pot ser que amb el temps la cosa hagi millorat. L'altre escollit, tal com us deia, per fer el monstre, ha estat en Joel Joan.
La tempesta ja és aquí. És el moment.
No, que hem d'esperar una estona.
Quant de temps?
Només una estona. No siguis tan impacient. Ofega les teves passions. Pensa que quan ella es desperti necessitarà un temps d'adaptació.
Ho sé i no tinc cap pressa per ser el seu company. Durant el primer any seré el seu cuidador, el seu guia, el seu mestre. Li ensenyaré tot el que sé, com de là s'hi va fer amb mi.
Bé, en aquest cas es nota que hi ha molta feina feta. Aquest personatge, així com estrafet, no es pot fer d'una manera normal, diguéssim. Així que ha de caminar estrany, parlar estrany, i tot i que a mi no em va emocionar, només que al final del primer acte, podríem dir que es quedaria amb que fa el fet. En canvi, he de dir que en Lluís Marco, que interpreta d'una banda el paper del pare d'en Víctor Frankenstein i el paper de Lassie, que és el personatge que ajuda en Frankenstein a sortir-se'n, està... molt bé, són dos papers molt, molt diferents i la veritat és que ho borda. Voldria destacar una cosa, i és que em quedo amb la història del viatge cap a la foscor que fa el doctor i de l'intent desesperat d'anar cap a la llum d'aquesta terrible criatura que d'entrada és innocent, neix innocent, però que a la fi acaba cedint a la maldat humana. I acabaré dient que la sala del Nacional estava a petar. I arriben autocars d'escoles, de grups de gent gran, i al final hi va haver una gran ovació. I sabeu què em va passar? Pues que no vaig entendre si estaven emocionats per la feina feta pels dos protagonistes o bé el que passava és que els encantava tenir aquests monstres mediàtics tan a prop. En qualsevol cas, Teatre Nacional de Catalunya fins al 25 de març, ull que s'acaba aquest diumenge, ai, perdó, que les entrades estan totes exaurides. I és veritat. Així que potser que he vingut avui molt hater, sóc jo el que estic equivocat. No,
has estat molt benèvol, de fet.
Sí, eh?
he trobat
l'equilibri, eh?
Clar, estic ja més tranquil perquè avui el Pep ve a veure la meva obra de microteatre i estava jo escagarrinat. Estava pensant, Déu meu, per favor.
Vull crítica, la propera setmana.
Sí, home, sí, en parlarem.
Sí, però mira com se frota les manos.
No, anirà bé, segur. Doncs petons a tots, eh?
Igualment,
no, després d'això, clar, després d'això, no? Marxo ja, més que si vinc un pres desconcertat. I escolta, perquè clar, jo penso, una obra així al Teatre Nacional, no sé, l'escenografia, això sí que et
mira,
va captivar,
mira,
o no?
No n'he parlat, i no n'he parlat expressament perquè tampoc em va dir res. No. És com una mena de capsa... mira, hi ha una cinta a la part frontal de l'escenari que es mou d'una banda a l'altra, una cinta com si fos la, imagineu-vos, la cinta dels aeroports, allò sí, que et porta d'una sí, banda a l'altra, sí. Doncs han col·locat... És que jo entenc que deuen remenar molts diners, m'entens? I el tio o la tia que pensa en la sonografia deu pensar, bueno, aquí jo tinc carta blanca, doncs vai, posarem una cinta que vagi de punta a punta de l'escenografia i els personatges podran anar d'una banda a l'altra teletransportats. No? O sigui, es posen drets en una banda i van cap a l'altra o cap a l'altra. Vale, és guai, però no aporta res concret que pensis, oh, per favor, he vist coses, no sé, en Moby Dick vaig veure coses que tot i que l'obra em va semblar gairebé diria que pitjor que aquesta, però hi havia coses de l'escenografia que vaig pensar, quina idea, que ben pensat, que ben rumiat. Doncs en aquest cas concret no n'he parlat perquè m'ha semblat que no calia parlar-ne, perquè no hi havia cap hi havia una piscina o com una mena de lloc on hi havia aigua de 3 dits de fons que s'utilitza en un moment perquè ell, si no recordo malament, perquè el monstre begui aigua, i hi ha un moment determinat que devíem pensar, ai mira, potser que l'aprofitem una mica més i algú hi camina per sobre, però tampoc sense cap sentit.
Ostres,
i potser que ja anem parant,
és que no fa ganes,
igual
tampoc tens entrades, Xavi, no tens entrades, jo volia anar per pensar a veure si està exagerant, però
res, bueno, anirem a microteatre,
exacte,
anem res,
que no sé si hi haurà cintes, però segurament hi haurà molta diversió.
No, estarà bé, a més a més tinc moltes ganes d'anar-hi.
Doncs moltes gràcies, Pep. Escolta, que vagi molt bé, bona setmana.
Adéu,
Pep.
I ara és el moment de... En Xavi, va, Xavi. L'altra setmana et vas quedar l'últim, avui...
Vinga, va.
És el teu torn. Vinga. I què hem d'anar a veure aquest cap de setmana, Xavi?
Doncs mira, aviam, la setmana passada, clar, vam fer l'especial de dones, vam deixar al marge les estrenes que vam fer la setmana passada, llavors aquesta setmana he fet un híbrid entre les que arriben aquesta setmana i alguna de la setmana passada que s'han de veure. Aviam, aquesta setmana arriba un supermonstre, no de Frankenstein, crec que és millor... És una segona part d'una pel·li que a mi em va encantar i que arriba en un moment, òbviament, que no és casualitat. Això és la segona part d'una pel·li que va dirigir Guillermo del Toro, que, clar, aquest any ha guanyat l'Oscar i, per tant, s'aprofita.
Que, per cert, vaig veure la pel·lícula.
Vas veure La forma de l'aigua?
I em va agradar.
Sí? Per mi va ser el meu thumbs down, eh?
Ja, la meva parella tampoc no li va agradar, però jo vaig pensar, mira, entretinguda.
Veus? Sí, jo també ho penso, que malament no està, però, home, per guanyar un Oscar, davant de la resta de pel·lis d'aquest any, és fatal, eh? Però bé, al marge de la joven de Nahua, anava a dir ara, aquesta és una molt vella, de la forma de l'aigua, tenim la segona part de Pacific Rim, que és una gran pel·li d'acció que almenys a mi em va encantar, em va xiflar. En aquest cas no està dirigida pel Guillermo del Toro, però arriba amb moltes ganes de fer soroll, i mai millor dit, i és la perfecta per menjar crispetes. Li han posat el subtítol de Insurrección.
Jake, tu padre siempre dijo que quería que fueras piloto.
Decía muchas cosas, pero yo no soy un héroe como él.
Los Kaiju volverán.
Y no pienso quedarme esperando a que alguien venga a salvarme el culo.
Cadetes, preparaos.
Vinga, ja explica'ns a veure de què tracta, no? Aviam. Perquè em sembla que acció hi haurà i molta.
És una pel·li d'acció anabolitzada, d'estar amb esteroides, vull dir, a full. Però a mi la primera em va encantar. Qui no l'hagi vist, jo la recomano. És una gran pel·li d'acció, amb molta imaginativa. És de monstres enormes. No explicarem massa perquè no hagi vist l'altra, no? Però han passat uns 10 anys després de la primera invasió, perquè això és una invasió d'uns alienígenes tridimensionals, i per tant, doncs, el que s'ha fet per combatre'ls és crear una mena de robots igual de grans, que estan comandats per persones dintre, que podríem fer una barreja entre Transformers i Power Rangers, però Pacific Rim és molt més guai. I sí, llavors els que van sobreviure de l'anterior de l'anterior invasió, més uns quants nous herois, s'ajunten per intentar carregar-se, doncs, aquests alienígenes i fer front a aquesta nova amenaça. Bé, la història és el típic, però quins són els valors de la pel·lícula? Que en el guió segueix havent-hi darrere el Guillermo del Toro, i que la direcció hi ha l'Steven The Knight, que és un senyor que fins ara ha fet moltes sèries, i totes d'elles d'aquestes que les portades són homes amb 4.050 músculs, aquestes tipus Espartacus i totes, sí, aquestes, doncs aquest senyor és el que han agafat per ser el successor de Guillermo del Toro en aquesta franquícia. Les crítiques han estat ni tan mal, prou bones, i és curiós perquè la primera de Pacific Rim, a nivell americà, no va ser una pel·lícula que va fer massa diners, però és el tipus de pel·li que la salva al mercat de fora, sobretot a l'asiàtic, que ho va rebentar, o sigui, ho va petar absolutament, i per això li van donar llum verda. I ha estat una pel·li que ha trigat molts anys en poder-se fer, no se sabia si la faria el Guillermo del Toro o si no, per tot això, no? Perquè és un producte una mica arriscat, i finalment li han donat llum verda. Jo crec que és una bona opció, i és el blockbuster de la setmana.
Doncs crispetes, eh? Prepareu crispetes per gaudir amb aquesta pel·lícula d'acció, i la següent proposta és totalment diferent.
Superdiferent, anem a una pel·lícula espanyola que està dirigida pel Daniel Calparsorro, que és un director habitual en el thriller, ha fet ja moltes pel·lícules així entre terror i thriller, però bé, ara aquí el que es porta és el thriller. Jo n'estic cansadíssim, esgotat del thriller espanyol, que està començant a baixar una mica, per sort, però que és que no para, o sigui, cada mes n'hi ha una o dues, amb els mateixos actors, o sigui, torna a estar el Raúl Arévalo com a protagonista, també el secundant Aura Garrido, el Sergio Mur, la Belén Cuesta, el Luis Callejo, Aitor Luna, Julieta Serrano, hi ha un repartiment molt bo, però és que és sempre el mateix. Però bé, abans de criticar-ho, això és El Aviso.
Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años.
¿No le parece un poco raro?
¿El qué?
Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. En los dos, 5 personas presentes. En los dos, un niño de 10 años.
Yo no creo que es raro, porque en 1955 ya hubo ahí un asesinato. Y también ocurrió el 12 de abril.
Me está metiendo miedo con la historia esa del hombre que murió en la gasolinera.
Quizá no sea una amenaza, quizá sea un aviso. ¿Sabe lo que pasó?
Hágame caso, déjalo.
Necesito saber. ¿Qué sabes de este sitio antes de que fuera tuyo?
Ya, en 1900. Que el seu target tindrà, no?, quan es fan tantes pel·lícules de thriller,
sí, sí,
espanyoles, no?
I tant. No, jo me'n passaré la llengua, perquè si demà em diuen hem de fer un thriller, que és el que s'està fent, jo el faré, no?
Home, i tant.
Però comença a cansar molt. Això, òbviament, està coproduït per les mateixes que coprodueixen sempre, Morena Films, Movistar Plus, Netflix i Televisió Espanyola. Se'n fan potser unes 10 o 15 a l'any d'aquestes pel·lis, des de fa 3 o 4. Això és la història del Nico, un nen de 10 anys que rep una carta amb una amenaça de mort. Aquest és el punch de la història, no? És el punt diferent. i ningú al seu entorn el creu, no? Llavors, d'altra banda, hi ha un noi, el John, que és el que interpreta el Raúl Arévalo, que és un jove que està obsessionat amb els números, les matemàtiques i demés, i que està investigant doncs, una sèrie de morts que han passat al voltant de l'entorn del Nico, i llavors comença a pensar que possiblement els dos casos estiguin relacionats, i llavors ell doncs, comença a creure's al nen i investiga aviam què passa. Punts de partida superguais per aquest tipus de thrillers, sempre funcionen, són allò, no em surtarà en català, un rompecabezas, un trencaclosques.
Trencaclosques, sí.
I bueno, a mi el que em passa amb aquest tipus de thrillers és que la premissa sol ser molt guai, però després deixen a l'atzar la majoria de resolucions i em solen fer una mica de ràbia. Però bé, per qui sigui amant del thriller espanyol, que ja sembla gairebé que sigui un gènere, doncs aquesta és la seva pel·lícula per aquesta setmana.
Molt bé. I ara una altra, em sembla que és pels més petits.
D'aquesta setmana tinc per tothom.
A mi m'han demanat aquesta, eh? M'han demanat que la meva filla que vol anar a veure aquesta.
Doncs tenim la peli per nens petits, que a mi em sembla superdivertida. És l'adaptació del conte clàssic de la Beatrix Potter, i això és Peter Rabbit.
Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter, con una chaqueta azul y sin pantalones.
¡Adelante! ¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis! Espera, ¿tú no eres el que intentó comerme? A ver esos dientes, hacen plan... ¡Sí que eres tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Me alegro de verte!
¡Toma ya! ¡Esta sí que es una buena cuerda!
¡No se me ocurre nada que pueda aguarnos la fiesta! ¡Que viene MacGregor! ¡Todos a esconderse!
Doncs bueno, jo l'aniré a veure, segur. A mi el Peter Rabbit em fa molta gràcia.
A mi també. La veritat és que, i la història, tota la trama que explica, no? Quan
home,
arriba un
que...
veí... Explica-ho.
Sí, ara. Perquè és que és un conill que està fent un sabotatge absolut a un,
total,
a un conreador.
Total.
A mi m'encanta les pel·lis que els animals es rebel·len i li vol robar tot amb aquest granger, no? Que li vol dir, doncs, tota la... ¿Por qué te tienes que quedar tú las zanahorias? Me las quedo yo. Doncs em sembla molt divertit. La pel·lícula ha estat un pelotazo absolut als Estats Units. Ha fet molts diners, així que és molt, molt possible que tinguem Peter Rabbit 2 dintre d'un temps. I també en gran part ha estat perquè el repartiment, els dobladors, funcionen molt bé. Hi ha el Domhnall Gleeson i la Rose Byrne com a protagonistes, però el punt divertit... És que jo els doblatges sóc molt fan, quan fan doblatges d'animació, perquè em sembla molt important qui dobla amb els animals.
Clar, perquè li dona una personalitat, clar,
és,
molt.
És superimportant, i sempre barregen actors que realment ho fan molt guai, i després els que són així com més particulars. Hi ha el Sam Neill com a secundari, el protagonista de Jurassic Park, i han agafat a la Sia, a la cantant.
Ah, sí?
Sia.
Sí,
sí.
Ostres.
I això és molt divertit. Segurament, veient lo productiva que és la Sia, és molt possible que la cançó principal de la pel·li la canti ella, perquè totes les pel·lis on està ficada canta cançó. Així que jo crec que té molts ingredients per ser una pel·li divertida per aquesta setmana.
Doncs una pel·lícula divertida. Per cert, així d'animals que es revelen amb... Hi ha una molt interessant que és Fantàstic, Mr. Fox. No sé si l'has vist.
No l'he vist encara. Ja.
Doncs Wes Anderson, que
sí.
Bueno, aquesta sí que jo crec que us encantarà.
S'ha de veure, no?
És molt xula, molt xula, molt xula.
A més,
xula.
Wes Anderson és molt particular, o sigui que... Vale, doncs me l'apunto.
Apunta-la, ja em diràs si t'agrada o no.
Jo també m'apunto pel·lis. Doncs aviam, ara entrem a la part que a mi m'interessa més.
Vinga,
ja us ho dic. Mira, jo sóc molt pesat. Els oients segurament diran, puah, que pesat una altra vegada. Però és que si la setmana passada fèiem especial de dones, que les tres pel·lis que he portat de moment, què són? Dona. Pacific Rim, amb robots protagonitzats per homes, que per cert no he dit qui ho protagonitzava.
És veritat.
Però està el fill del Clint Eastwood, l'Scott Eastwood, i el John Boyega, que és el noi de Star Wars, el de les noves de Star Wars.
Ah, val.
Molt bé, està molt bé, però són homes, no?
Són homes, sí.
I després l'aviso al Raúl Arévalo, un altre home, i al Peter Rabbit també, saps? Bueno, és un mascle.
És un conillet mascle.
És mascle. Llavors, què passa, no? Doncs jo porto una pel·li molt interessant que no és només que estigui protagonitzada per una dona i que tingui temàtica femenina, sinó que és que té temàtica femenina, d'adolescència, homosexualitat i molts temes importants que tracta. Us explicaré una mica la sinopsi ara, perquè jo li diria a la Bea que em fiqui per aquí de fons el tràiler, perquè no l'he trobat doblat al castellà, perquè això és una pel·lícula noruega que la veurà molt poca gent, perquè segurament es projectarà molts pocs cinemes, perquè és una pel·li superindependent, i per tant per mi és l'estrena més interessant d'aquesta setmana. És una coproducció entre Noruega, França, Dinamarca i Suècia, i per tant tenint països del nord implicats en aquesta pel·li, jo sempre dic que els països del nord, doncs, òbviament, culturalment, estan molt avançats respecte a molts altres.
Sí, anys llum, anys llum, podríem dir.
Llavors, sense anar més lluny, mentre que aquí seguim fent thrillers a dojo, setmanalment, protagonitzats per homes, doncs els països del nord tracten la homosexualitat, l'adolescència i temes psicològics en una noia. Això és la història de la Thelma, que no és una noia normal.
Què li passa a la Thelma, va?
Ella està superdesesperada, ¿vale? Li pregunta cada dia a Déu què li passa i per què l'ha fet així. Llavors, podem imaginar que una noia de l'actualitat que pregunti això és perquè té uns pares que no l'ajuden massa, que la fan sentir molt diferent. Què és el que passa? Que la Thelma, quan sent certes coses emocionalment, provoca desastres. O sigui, tenim un punt sobrenatural.
Ja m'agrada, veus?
Clar, és que països del nord molen.
Sí.
Provoca desastres i, per tant, ja estem veient que hi ha una metàfora entre els sentiments i el que hi passa fora, no? El que els sentiments poden desencadenar. Què passa? Que quan la Thelma inicia una relació amb una companya, les emocions d'aquest amor que ella sent, doncs provoquen desastres gegants. Si això hi sumem uns pares conservadors, que és una dona i que és homosexual, doncs, bueno...
El còctel és impressionant, llavors.
El còctel és molotov. Aquesta pel·li ha tingut unes crítiques excel·lents. Va rebre el Premi Especial del Jurat a Sitges i també va guanyar el millor guió. Uh-huh. El Festival del Mar de Plata va guanyar com a millor actriu per la Ellie Harbow, que és la coprotagonitza. I els Critics' Choice Awards, que són els premis dels crítics americans, va estar nominada com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Llavors, tenim la pel·li més interessant de la setmana, sens dubte, i jo crec que és la que hauríem d'anar a veure. Però s'ha de buscar molt bé a quins
cines. Això t'anava a dir, no, segurament no es veurà a tots els cinemes, no?
Sí, veus? Exactament...
És que una pel·lícula bona i et compliques la vida,
sí,
de tal manera.
Si no tenim ni tràiler doblat, doncs...
Imagina't.
I de Thelma passo a una altra dona que es va estrenar aquesta pel·li la setmana passada, aprofitant també el Dia de la Dona, i llavors jo el que he volgut fer és com un díptic, no? Els que vulguin anar a veure temàtiques més femenines de qualitat se'n vagin a veure Thelma, i llavors perquè es vulguin anar a fer crispetes, Pacific Rim mola, però tenim també una altra tia que és superpotent, que arriba després de molts anys i que està aprofitant el tirón d'aquest boom que està havent-hi de dones al cinema, i han ressuscitat cinematográficamente a la Tomb Raider.
Lara Croft.
¿Su nombre?
Lara.
¿Apellido?
Croft. Lara, tu padre nos ha dejado. Puedes recoger su testigo. Veo mucho de él en ti. Muy bueno.
Hola, Peque. Si estás escuchando esto es porque estoy muerto. He encontrado algo, la tumba conocida como la Madre de la Muerte. Si la Trinidad logra su objetivo, nuestro mundo corre peligro. Prométeme que acabarás con ellos.
Te lo prometo. Creo que sé dónde fue mi padre.
Eso es en mitad del Mar del Diablo.
¿Será una aventura?
La muerte no es ninguna aventura.
Doncs una pel·lícula d'acció en lletres majúscules interpretada per aquest personatge femení potent, no?, que en el món del cinema, dels videojocs, doncs, que causa furor.
Sí, el que passa és que em sap greu fer-te un down, però la pel·li ha fracassat.
Oh.
I aquí és on ve la meva crítica. A veure, Jo no he vist aquesta Tomb Raider, vale? L'he de veure. Vaig molt de cul i no he pogut. Jo sóc fan de Tomb Raider, dels videojocs. M'agrada molt el director, que és el Roar Uthak, i he de dir que és un director noruec. Per tant, ha agafat un senyor que domina les coses d'una manera molt especial. Si no heu vist les seves pel·lícules, us recomano Cold Prey, que és una pel·li molt guai, que va dirigir ell fa uns anys. He de dir que no m'agrada l'Alicia Vikander, que és l'actriu que han escollit per fer de Lara Croft. No encarna per mi massa el que és per mi Lara Croft. Per mi. No m'acaba d'agradar. Però trobo que, òbviament, o sigui, és una
bona...
Però
per què?
No ho sé, és que no la veig. No em sembla potent, però també em sembla bé que hagin escollit una noia que no sigui... Bueno, clar, no podem oblidar que la va protagonitzar Angelina Jolie fa un temps, fa uns anys, i que òbviament era com un càsting perfecte. I em sembla bé que hagin intentat fer una actualització de dir, val, doncs no fiquem algú que tingui els pits tan visuals que podia tenir l'Angelina Jolie i no els hi farem més grans dels que els té. És una tia més escanyolida, és una tia que no és tan exuberant físicament. Em sembla superbé que ho hagin fet. Però aquí està la demostració que no funciona. Potser la peli no és molt bona, no ho sé, les crítiques han estat una mica tíbies, vale? Potser no tot és culpa de la Vikander, ni tot és culpa que no veiem pel·lis de dones, però mira, he de dir una cosa, estem superreivindicatius amb el tema femení i tal, però quan faig aquestes recapitulacions és quan ens n'adonem de com de malament segueix estant. La setmana passada portàvem les pel·lis aquestes de dones
que nominadíssimes als Oscars i després no rebien res.
I aquí tenim el mateix. Fa dues setmanes Jennifer Lawrence estrenava Gorrión Rojo, que han fet una promo brutal
sí.
I s'ha estavellat a taquilla. Ara fan Tomb Raider i han fet una promo brutal i s'acaba d'estavellar a taquilla. Charlize Theron va fer Atòmica, una pel·li d'acció excel·lent amb una direcció meravellosa, i es va estavellar a taquilla. O sigui, jo és el que dic, no? Sobretot amb els homes, deixem de ser hipòcrites, no? De dir que tots ens hi sumem i anem a veure també aquestes pel·lis. O sigui, considerem que una tia també pot salvar el món en el cinema, perquè és que no passa, és que les úniques dues pel·lícules de dones que són, entre cometes, heroïnes d'acció, digue-li com vulguis, que han funcionat a la taquilla han estat Alien i Gravity. Cap altra.
En I Fúria, tota la... no?, que parlaves la setmana passada.
Sí,
o no,
però,
no
però es deia Mad Max, aquella pel·li, i era una pel·li de tios, saps? O sigui, que fins ara havia estat de tios. Va ser la sorpresa que la tia tingués tant de protagonisme.
Ja,
però, I quan es va fer Tomb Raider, que això és el que volia fer ara una mica com la retrospectiva, quan es va fer, li deien Lara Croft, quan la va fer l'Angelina Jolie, són dos pel·lis, la 1 i la 2, que van funcionar prou bé a taquilla, però no oblidem que van funcionar bé a taquilla perquè ella estava enfocada com a objecte de desig cap als homes. O sigui, jo l'anava a veure perquè era petit i a mi em pirrava l'acció, però realment qui anava a veure, o sigui, el públic que anava a veure-la era per veure l'Angelina Jolie potent. Llavors, ara han decidit canviar això, no? Perquè tu mires la portada de Lara Croft i els pits que té allà l'Angelina Jolie són tridimensionals, o sigui, és brutal. Sembla el videojoc, no és broma.
És veritat,
no?
sí.
Vale. Fins aquí, mira, no passa res, tots podem anar a veure els pits de la Jolie, és meravellós. Però, o sigui, és molt important que els homes vagin a veure les pel·lis, com ara Tomb Raider, Gorrión Rojo, o el que sigui, més enllà de si és atractiva la tia, però també he de dir que les dones hi heu d'anar, també.
És que això t'anava a dir, jo crec que també no només toc d'atenció als homes, sinó a les dones, que potser doncs, no estem acostumades, no?, a veure aquest tipus de pel·lícules més d'acció protagonitzada per dones, no?
Exacte, o sigui, s'ha de fer, i amb això ja acabo, que estic clavant el meu temps avui.
És que és un rellotge, sí.
És un rellotge. El que hem de fer és ensenyar als nostres fills... Val? Que és molt guai que ens salvin el món, però que les nostres, sobretot les nostres filles, quan vagin al cine no vulguin anar a veure només a l'Scott Eastwood salvar el món amb robots gegants perquè és el tio guapo que ens salvarà, sinó que elles el vulguin salvar. I vagin a veure la Tomb Raider o vagin a veure la Gorrión Rojo.
Però per això has de fer també pel·lis que siguin interessants. Per exemple, la meva filla està flipadíssima amb Wonder Woman, però va veure la pel·lícula i ara, per exemple, està esperant doncs, a veure quines notes treu, perquè llavors li compraré l'escut, saps, a la Wonder Woman. Llavors...
no he dit Wonder Woman en aquestes de les pel·lis d'actrius que tal, però no hem d'oblidar que Wonder Woman venia de ganxo de la Liga de la Justícia, el Batman i tota la pesca, i que és una pel·li que per la seva actriu principal no hagués funcionat, de no ser que tenia un recolzament de tots els homes que han fet les pel·lis de superherois, perquè la Gal Gadot no era coneguda i òbviament els tios també han anat a veure la Gal Gadot perquè és la dona més guapa que et pots tirar a la cara amb,
absolutament,
amb molts anys.
Absolutament.
Vull dir, i Wonder Woman és una pel·li que no sé si ho he explicat, segur que sí, però som molt pesat, que s'ha intentat fer des de l'any 90.
Què dius ara? Això no ho sabia, no ho havies dit.
Va passar per les mans de Sandra Bullock i de la Julia Roberts als 90. Se la va quedar Sandra Bullock i al final no la van fer perquè no li veien cap tipus de futur. Als anys 90, quan Tim Burton va fer Batman, que va tenir tant èxit Batman, allà va ser quan es van començar a plantejar si fer Wonder Woman. I no es va fer perquè van veure que no funcionaria. O sigui, imagina't com ha plogut fins que s'ha arribat a fer. I s'ha fet perquè ho han patat les altres, si no tampoc s'hagués fet.
Per això és tan important que cada dijous aquí ens facis aquestes reivindicacions, que per cert la propera setmana ens hauràs de parlar de Sandra Bullock, perquè també em vas dir que tenies moltes propostes. Ara ja és el temps d'en Sergi, però apunto, veure's.
Microsecció feminista.
Microsecció, ho faríem, m'encanta. Sergi, va, ara és el teu torn.
Vinga, doncs avui mira, no sé per què, deixem que...
Que soni, vinga, va. Deies que avui no saps per què...
Però m'han sortit les 3 de la Fox.
Bueno, home, mira!
I a més, doncs, ens posarem una mica la bata blanca de científic, perquè porto dues coses així més que fins ara no havia portat res del tema científic, i per tots aquells amants de les ciències, doncs, també podrem veure 4 cosetes. Per això començarem amb la
també
segona...
També és un tema que hauríem de reclamar en el món de la ciència,
I la veritat és que les dues que porto tenen tant coses positives com coses negatives. Així que, bueno, ho deixem de banda, això, de moment, i començarem amb la segona temporada d'American Crime Story, que ja vaig portar la primera, que parlava sobre l'assassinat del O.J. Simpson, un esportista molt famós, i ara ens anem a l'assassinat de Gianni Versace. Escoltarem el trailer...
Shortly before 9 a.m., fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa.
Pronounced Versace.
Singer?
That's Liberace.
He was a creator. He was a genius. Everything you see around us, this house, this company, it was his life. I will not allow that man, that nobody, to kill my brother twice.
So what brings you to Miami?
I know people.
Oh, yeah?
Versace.
Versace?
Vinga, i què ens explica?
Doncs com que, mira, el tràiler així en anglès tampoc l'acabàvem d'acabar d'entendre una miqueta, ja el passem, i us explicaré doncs, que aquesta sèrie és de Ryan Murphy, que el mateix que va fer la primera temporada de la Fox, com he dit abans, i és una minissèrie de televisió de 9 episodis, on la primera temporada es va centrar en l'assassinat d'O.J. Simpson, però no només es va centrar en l'assassinat, sinó en el tema judicial, en el drama judicial que comportava pues, a tots aquests temes. Llavors, en aquesta segona temporada, pues, narra la mort que va passar el 1997 del famós dissenyador de moda italià Gianni Versace, que va ser assassinat en els graons de la seva mansió de Miami Beach pel jove Andrew Cunanan, que ja havia matat a 5 persones aquell any i era una persona pues, una mica... rarota, psicològicament també...
Un malalt.
Exacte. Uh-huh. I va decidir doncs, matar-lo, a part de perquè era homosexual, doncs tenia les seves raons que podem seguir a la sèrie. Llavors, aquesta sèrie també segueix la mateixa estratègia de la primera temporada, on no centra tant, potser sí que coneixem una mica el Gianni Versace, però sobretot es centra en el drama judicial, que és pues, entendre aquests crims que no han sigut penals, com el masclisme, el sensacionalisme, el classicisme, que els mitjans de comunicació pues, han anat passant de per si, i són casos molt famosos. Potser d'aquest del Gianni Versace jo realment no el coneixia, i la veritat és que al veure la sèrie pues, m'agrada molt conèixer tots aquests temes, perquè no sabia que s'havia anat fins a aquests extrems, i sobretot pues, qüestionen els crims que corroeixen la societat, pues, com l'homofòbia, el classisme, machisme, etcètera. Etcètera.
Ryan Murphy 100%,
Exacte.
És que Ryan Murphy és super necessari a la televisió. Ha estat un home que ho ha revolucionat tot, des de Nip Tuck, a Glee, American Horror Story. Sempre ha tractat temes de minories i és super.
Exacte, i ens consensi una mica també a la societat doncs, de tots aquests temes, que sembla mentida que puguin arribar a passar coses d'aquestes amb gent tan famosa i que, bueno, com que tenen diners, el que sempre diem, doncs ells acaben triomfant. Tenim actors molt famosos aquí, com l'Edgar Ramírez, que fa de Gianni Versace, i la veritat és que ho fa molt bé. Tenim a la Penélope Cruz, que per mi és la millor a tota la sèrie, que fa de Donatella Versace. I també tenim...
És que és transformació. Sí? Brutal. Increïble.
L'has vista?
No, o sigui, he vist el tràiler, perquè a més era un paper que esperava moltes ganes, perquè aquest paper l'havia de fer Lady Gaga, havia de fer de Donatella Versace, però com que Lady Gaga està tan cascada amb la fibromialgia que té, no el va poder fer. I llavors era com, ostres, qui ho farà? I van agafar la Penélope Cruz, i quan vaig veure la caracterització, l'accent, la manera de parlar, o sigui, és que és la Donatella Versace, però amb menys anys i menys operacions. O sigui, és meravellosa. Sí, sí.
Sí, sí, és un dramón. I llavors tenim el Ricky Martin, també, Javier Bardem i altres
actors. Quin repertori, no?
Premis,
va, anem de veure aquesta, anem de veure. Sí.
I per últim, doncs, porto una crítica que va portar el Matthew Gilbert al Boston Globe, que diu que és extremadament reveladora i consistentment entretinguda. Els detalls de la història del Cunanan són menys coneguts que els del Simpson. Per tant, tens alguna mena més de suspens i fa que els episodis funcionen, perquè jo la veritat és que no coneixia la història. Clar. I no vaig buscar-me-la al Google abans de mirar-la, vaig dir deixa'm-la mirar i que em vagi sorprenent, i la veritat és que em va sorprendre, i com que no coneixia gaire cosa sobre aquest assassinat...
Jo és que me'n recordo, eh? Jo sí que ho vaig veure...
Clar, això va passar el 1997. Jo tenia 5 anys, la veritat és que no estava gaire al corrent de les notícies sobre la moda i els assassinats d'aquests grans.
Jo és un cas alié a mi totalment, no tinc ni idea. Vull dir,
jo sí que me'n recordo, sí. Doncs molt interessant aquesta, eh? L'apunto. Quina més? Va.
Ens posem ara la bata de científic i ens anem a una sèrie que la veritat és que està molt bé, que es diu Genius. Escoltarem el tràiler, que aquest sí que el tenim en castellà.
¡Albert!
¡Albert! ¡Albert! ¡Einstein! ¿Me da su autógrafo, señor? Yo quiero ser científico, como usted.
De Brian Grazer y Ron Howard.
Hola, ¿desea algo?
Albert Einstein, su reputación le precede. Esperamos un verdadero rebelde.
Muchas gracias.
¡Que hable!
¡Que hable! ¡Que hable!
Natura naturans. Todo está relacionado. Es una idea que me planteo desde hace tiempo. ¡Mire alrededor! ¡Lo que ve! ¡Fuerzas que nadie comprende por completo!
De los productores de Una mente maravillosa...
¡Permítame estudiar solo!
La rebeldía no lleva a nada en la vida.
Llega una nueva serie de televisión.
La monogamia no es natural, es una invención de la autoridad religiosa.
¡Cállate!
Descubra al hombre tras la mente.
Quiero saber cómo viaja algo a través de la nada.
¿Crees que tienes todas las respuestas?
Quiero que mis ideas se oigan.
¡Que se escuchen! Eres mi compañera. En la vida. En el amor.
Jeffrey Rush, ganador de un Oscar.
Jo a vuestra edad...
Doncs,
Déu-n'hi-do, sí, ha fet algunes sentències interessants.
Parlem d'Albert Einstein, és una sèrie de National Geographic, però que també l'ha portat a la tele la Fox. En aquesta primera temporada parla d'Albert Einstein, jo l'he vista, i ara la segona temporada, que han tret ara fa res, parla sobre Pablo Picasso, interpretat pel que feia el Zorro,
Banderas.
Exacte, sí. Antonio Banderas. I esperem que la tercera temporada, pues, ens podria portar alguna dona famosa i que parlés sobre ella, ja que en aquestes dues primeres, pues, parla sobre dos homes. Uh-huh. I a sobre, pues, tenim els dos directors, que són el Brian Grazer i el Ron Howard, que han guanyat Oscars. I tot ens ve a dir que serà, pues, una gran sèrie. I
home, ja més apostant, no?, per fer difusió de la ciència, no?, a través d'una... temàtica així.
El que us diré ara és molt important, perquè és una sèrie que la van posar a la Fox, en horari de màxima audiència, una cosa científica on potser no tothom es pot sentir atret, i la veritat és que, per una banda, crec que això ha fet que la sèrie baixi de nivell, i per l'altra ha sigut potent, perquè molta gent ha pogut conèixer coses sobre l'Albert Einstein o coses sobre l'essència que potser no coneixien. A més, tenim a tres grans actors, aquí sí que parlem d'actors i no actrius. Tenim el Geoffrey Rush, que és el que fa d'Albert Einstein, que és el que feia de Capitán Barba Negra i altres moltes pel·lis, que és molt bon actor. Tenim el Michael McElhathon, que és el que també surt a Juego de Tronos, també bon actor. I tenim el Vincent Kartheiser, que també sortia a Mad Men, i la veritat és que també són tres grans actors, però sobretot el Geoffrey Rush, que la veritat és que ho fa super, super bé. I d'aquí, pues, el que direm és que és una sèrie de televisió de 10 capítols, de 50 minuts al capítol, on és un biòpic del geni Albert Einstein que narra dos parts d'ell. Des dels seus inicis, quan era jove, un jove estudiant interessat a entrar a física a la Universitat de Zurich, fins al seu treball com a empleat de l'oficina de patents de Berna i la seva publicació de la teoria, la famosa teoria de la relativitat. I és una adaptació d'una novel·la biogràfica, que la veritat és que la novel·la pues, entra molt més en el tema científics, i aquí a la sèrie jo crec que el ser en horari més potent, etcètera, etcètera, doncs han deixat una mica de banda la ciència i simplement pues, passa per la ciència com a grosso modo, per dir-ho així. Tot i que la sèrie té una història que d'entrada pot resultar molt interessant, la veritat és que no acaba d'atrapar-te del tot. Tot i que tampoc us vull dir amb això que no la mireu o que ara us vingueu avall, perquè la veritat és que està bé, però també el guió tracta temes interessants de la ciència, però els passa com una mica amb broxa grossa, per grosso modo, i llavors no acabes tu d'entendre una mica aquests temes, que ja que és com una mena de documental, pues, tota aquella gent que li interessa més la ciència no acaba d'aprendre res del tot perquè no la passa molt per sobre.
Clar, que haurien d'haver aprofitat, no?
Exacte, ja que fan
que
això...
Ja que tracten aquest tema, no? Fer-ho doncs, amb més documentació, més recursos...
Però potser sí. També han buscat fer més diners que no pas pues, que la gent aprengui coses, per dir-ho així. Pues, s'ha buscat fer la història d'una forma molt racional i objectiva, i sembla que només han aconseguit que sigui una mica desapassionada i no trobis aquell punt de dir... Vale, pues... M'encanta, o sigui, jo li posaré una bona nota, però per res un excel·lent. Llavors, pues, també he portat una crítica que va portar el Verne Gay en un diari que es diu Newsday, que diu que Genius no només patina sobre l'essència, sinó que la ignora. I això potser és un resum del que jo diria sobre aquesta sèrie. Tot i això, us recomano que la mireu, i sobretot la segona temporada, que jo me la miraré d'aquí poc, i allà amb què diuen del Pablo Picasso.
Ah, sí, també molt interessant, descobrir... La seva mirada, molt bé, i encara tens una altra.
Exacte, tenim l'última, que seguim amb la bata de científic, i aquesta pues, us posaré un tràiler, però que no és tràiler, perquè simplement és la música que se sent de fons perquè no he trobat res més. I es diu Cosmos. Parlaré ja directe. Sí, Cosmos és una sèrie que ja es va fer fa bastants anys. La veritat és que va tenir molt èxit, i és una sèrie de 13 capítols, de 45 minuts, també de la Fox, on la va fer National Geographic i l'ha reproduït a la Fox. Aquesta és una altra de les sèries que també s'ha emitit a Prime Time, però bueno, abans de parlar d'això, parlarem que és una producció que ha estat galardonada amb multitud de reconeixements, entre ells 4 premis Emmys. És un viatge a les estrelles, al cosmos, i una manera accessible i entretinguda d'entendre les lleis de la naturalesa, mostrant al seu espectador pues, a un lloc en el temps i l'espai. Aquest documental està presentat pel prestigiós astrofísic Neil deGrasse Tyson, la qual cosa en l'antic cosmos la va fer el Carl Sagan, que va tenir molt èxit, i la veritat és que la gent la va posar pues, pels núvols. Les imatges que hi ha a la sèrie... són espectaculars.
S'ha de veure, eh?
Clar, jo m'enganxo sempre.
És una
quan trobo un documental una sèrie d'aquestes, m'encanten, em fascina,
saps?
Amb la música,
tot,
aquells doblatges, no? També,
exacte.
Que és com si t'estiguessin narrant un conte.
Ho heu de veure, de veritat, és increïble, eh?
I jo us diria abans que a la primera temporada, tot i que és més antiga i també les imatges i tot, doncs no són tan potents com ara, però científicament també la primera temporada va ser espectacular, sí. I aquesta ha rebut un pèl més de crítiques, tot i que, clar, quan tu intentes fer una segona part d'una cosa que ha sortit tan i tan bé, doncs sempre pot ser que... I aquí jo crec que passa el mateix que amb la sèrie Genius, perquè aquesta sèrie, una sèrie científica, arriba a una important televisió com Fox, que a més és emitida en horari de màxima audiència i que a més pues, compta amb el recolzament de moltíssims seguidors, com el propi deGrasse, l'astrofísic, o Seth MacFarlane, que és el creador de Padre de Família. Ell va dir que era una sèrie superinteressant per mirar-la, etc etc. I això és una gran notícia. Però des del primer episodi ha tingut crítiques dures.
Per què?
Ara us explico. És l'eterna comparació amb la seva antiga sèrie. I llavors, pues, clar, com que aquella era tan potent, aquesta també ha deixat una mica que molts temes no són tan contrarrestats. Llavors, pues, no podem saber exactament si allò era correcte o no és veritat. I això, pues, és el que ha creat una mica aquestes crítiques siguin més dures i jo crec que és per la comparació de la primera sèrie, que era tan, tan potent, però aquesta a nivell com a espectacle visual i televisiu és espectacular, tant les imatges com la música, com la manera de descriure les coses que té el científic, i tota aquella gent que no coneix gaire el tema de les estrelles però està bastant interessat en els planetes, etc, etc, t'ho explica d'una manera que s'entén bastant bé i que doncs et deixa entreveure coses molt, molt xules i molt potents sobre les estrelles que jo realment doncs, no coneixia. Uh-huh. I poca cosa més diré d'aquesta sèrie, que la veritat és que l'espai és meravellós i no fa falta inventar-se cap cosa de l'espai, perquè simplement les quatre cosetes que té ja és espectacular.
Doncs em sembla una proposta molt interessant aquesta, no? La de fer accessible els secrets de l'univers, no? I que suposo que sempre que veiem alguna sèrie d'aquest tipus doncs ens adonem de que som molt petits, molt insignificants. Exacte. I que encara tenim moltes preguntes sense respostes, però que és part de la màgia, no?